Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
In the heat of the night.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts al primer programa de temporada 2018-2019 de matinada. Avui, 16 de setembre, que el començarem amb molta força i solidaritat. Segons un estudi d'Oxford Econòmic i del Centre Nacional per la Recerca Social de Sainsbury, menjar sol pot causar infelicitat. Compartir àpats sovint amb altres persones augmenta les probabilitats de sentir-se més satisfet amb un mateix. Menjar és una necessitat bàsica per a les persones i alhora un plaer gastronòmic per a moltes d'elles. Però si a més es gaudeix en companyia, encara millor. Aquest estudi revela que les persones que mengen soles sovint solen ser menys felices. Els resultats d'aquesta recerca, basada en una enquesta feta a 8.250 adults anglesos, també els corroboren altres treballs, com l'estudi de la Universitat d'Oxford, que mostra que les persones que comparteixen més sovint els àpats solen sentir-se millor amb elles mateixes i solen tenir també ganes i de xarxes de suport social i emocional més àmplies. A Espanya, el 26% dels catalans i dels madrilenys són els que mengen sols amb més freqüència durant els dies feiners. Els àpats amb amics ajuden a enfortir les relacions. La meitat dels empleats deixa la feina per la impossibilitat de créixer professionalment. El final de l'estiu acostuma a ser un moment de reflexió personal en el qual els plantegen reptes en vista al nou curs i el canvi de feina és un clàssic. Segons l'informe de Randstad Employer Brand Research, la meitat dels treballadors marxa per la manca d'oportunitats de creixement professional o bé perquè tenen un salari massa baix. Un gruix important també es planteja un canvi per altres aspectes, com perquè no se'ls reconeix la feina. Segons un estudi de Deco, el 80% de les persones de feina no es publiquen i el millor expositor són els contactes, les recomanacions o bé les xarxes. Ara sí, aquesta nit iniciem el programa amb la festa solidària Posa't al seu cap, que es farà a Terrassa. Us recomanarem el llibre Reyes de Fuego, de Sergio Millán, i ens acompanyarà també el mag Gemma. I, finalment, les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
When I can sell my soul for just a little light.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs. Què m'agrada?
I comencem el programa d'avui amb solidaritat. Aquest dilluns 17 de setembre, en el recinte firal de Terrassa, es prepara l'acte Posa't al seu cap, organitzat per Policia, Esport i per a los Valientes, i per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. Amb nosaltres, Susana Zaguirre, policia municipal de Terrassa i impulsora també del projecte. Molt bona nit i benvinguda!
Molt bona nit, Esther, i bona nit a totes aquelles persones que ens estan escoltant.
Doncs moltíssimes gràcies, primer de tot, per atendre els nostres micròfons. I ara, tot seguit, doncs, explica'ns, sisplau, en què consisteix el projecte de Policia Espori per a los Valientes i quan va començar.
Jo t'explico, Esther, però primer de tot m'agradaria donar les gràcies per ajudar-nos a difondre en la nostra campanya perquè tothom que vulgui i pugui, pugui ajudar. Gràcies, en primer lloc.
De res, és un plaer.
Gràcies. T'explico com va començar aquesta campanya, d'aquest any o la trajectòria?
La trajectòria, sisplau. I després ens enfoquem del que succeirà tot aquest dilluns i tot el que en dies successius.
Vale. Mira, jo t'explico, fa 2 anys vam començar a fer un calendari solidari. La primera vegada que el vam fer va ser per unes associacions d'animadors infantils i van col·laborar 11 associacions d'enfermetats minoritàries. Es va recaptar els cèntims per aquestes persones que es dediquen a animar els nens que estan hospitalitzats. En aquella ocasió es van vendre uns 900 calendaris i a partir d'aquí vam començar a tenir encara més sensibilitat, si cal, perquè la plantilla de la Policia Municipal de Terrassa, tot s'ha de dir, tenim una especial sensibilitat amb els nens. No hem d'oblidar que els nens són una part vulnerable de la societat, que moltes vegades són víctimes, però sempre són innocents. Un nen petit, no, quan està malalt, no té culpa de res. No ha fet res dolent a la seva vida encara per patir aquesta malaltia. Llavors, el segon any, que vam fer el calendari, que va ser l'any passat, ens vam assabentar que hi havia un projecte a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que volien ampliar a fer el Pediatric Cancer Center, que és un hospital de referència d'oncologia infantil. En aquest hospital reben malalts de tot el món, és un hospital sense ànim de lucre, i necessitaven fons per construir-lo. Aquest hospital s'estava construint amb aportacions privades i donatius. I vam començar la campanya que es deia Posa't al seu cap. Per fer-ho, vam fer d'una manera bastant transgressora i per cridar l'atenció, vam fer un calendari on nens malalts de càncer repessin el cap al zero a policies. Van repar 24 companys i companyes. I em preguntaràs, i això per què? Perquè considerem que un dels efectes més visibles que té aquesta malaltia és la pèrdua de cabell amb la quimioteràpia i la radioteràpia. I va ser una manera d'expressar amb aquests infants que no estan sols, que nosaltres ens posem en la seva pell i que se sentissin recolzats i ajudar a la construcció d'aquest hospital. L'any passat, a més del calendari, vam pensar, i per què això no ho traslladem a tota la població i fem una festa que sigui de ciutat, a Terrassa, on es pugui donar la possibilitat a aquelles persones que vulguin dir, aquella persona que està lluitant, o que per desgràcia ja no hi és, he estat amb tu, t'estimo, t'ajudo, estic al teu costat. I vam pensar que podíem traslladar aquest fet de rapar-se el cap a tota la població. En aquella ocasió, va ser el 18 de setembre, l'any passat, a la plaça Vella, vam fer la festa Posa't al seu cap, i en només 3 hores es van rapar milers de persones, es van recollir 660 melenes, cavalleres, i es van aconseguir 12.800 euros per aportar a la campanya. En tota la campanya de l'any passat vam recollir, amb les aportacions dels milers i milers de persones que van col·laborar, 57.000 euros que es van portar com a donatiu a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Va ser tot un èxit.
Molt, molt. Vam estar molt, molt, molt contents perquè realment tota la ciutadania, empreses, entitats públiques van recolzar moltíssim la campanya. I aleshores, com que nosaltres parlem amb els pares, perquè les sessions de fotos ens expliquen que, bueno, que els hi passa, que no els hi passa, les seves experiències, tots ens deien que estava molt bé construir un hospital, perquè és veritat que necessiten més espai, però que el que veritablement els hi preocupa amb ells és que els seus fills estiguin bé i trobin la cura, que és normal, com a pares. I llavors vam començar a investigar això a meitat de l'any passat. I vam preguntar quina era la forma de financiació d'aquesta investigació del càncer infantil. I gairebé tots ells ens deien que la principal font d'ingressos per la investigació és per una associació que es diu Polseres Candela. Si vols, t'explico què és les Polseres Candela.
Sí.
Et sembla bé?
Sí, 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 endavant.
Mira, és una història molt maca. Va començar fa 4 anys amb una noia que es diu Candela. Aleshores, ella tenia 11 anys. Aquesta noia estava malalta, estava ingressada a la planta d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i com que els nens es passen tants mesos allà tancats, una voluntària li va ensenyar a fer uns braçalets, que són uns braçalets que són molt simples de fer, això no vol dir que sigui lletjos, eh? Són simples, es fan amb nusos, amb unes cordes finetes, i aquesta nena va començar a aprendre a fer aquests braçalets, i quan va marxar al seu poble, a Benicarló, els hi va ensenyar amb dues amiguetes de 9 anys. I les tres es van posar a fer braçalets. I amb una paradeta d'aquestes que munten els nens al costat del mar per vendre petxines i pedretes, van vendre els braçalets. I a l'estiu van agafar, amb aquesta venda de braçalets, en aquell moment eren venda de braçalets, 150 euros. I les dues amiguetes de la Candela li van donar a la mare d'aquesta nena i li va dir: això perquè es cobri la Candela. I la Mireia, que és la mare de la Candela, els hi va dir a les nenes: està molt bé que ho vulgueu donar per la vostra amiga, però gràcies a Déu amb ella no li fa falta diners, això ho portarem a l'hospital perquè ho puguin aprofitar per tots els nens. I d'aquesta manera va començar una associació que està formada per pares i mares de nens afectats, que només el primer any, i això és superfort, perquè només el primer any, només amb voluntariat, amb casals d'avis que col·laboraven, amb casals d'estiu de joves, fent braçalets a canvi d'un donatiu de 3 euros, van aconseguir només que 300.000 euros. Només el primer any, eh?
Mare meva.
Per la investigació del càncer. I des que ho van fundar fins ara, que porten 4 anys, han aportat a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 1.400.000. O sigui, imagina't la xarxa de persones que hi col·laboren de forma altruista, sense cap mena de compensació, més la que et dona l'alegria de poder ajudar els altres, no?
I tant que sí. O sigui que des de Policia Espori para los Valientes tenim tres activitats, diguéssim, en gros. Tenim el Dale Candela, tenim el calendari i, evidentment, el Posa't al seu cap.
Ah, exactament, i les polseres. Aquest any, arribem a aquest any. Aquest any hem fet la campanya, es diu Dale Candela, com els braçalets, perquè impulsem els braçalets, el fer-los aquí a la ciutat i vendre'ls a canvi de donatius. Tenim el nostre calendari solidari, que és també amb nens afectats de càncer, i el fil conductor serà una candela gegant, ja veurà les imatges, amb imatges de superació, de imatges divertides, com dient que amb un braçalet candela es pot aconseguir tot. Aquest seria el nostre calendari. Llavors arribem a la nostra festa de dilluns.
D'aquest dilluns, 17 de setembre, en el recinte Firal de Terrassa, a partir de les 5 de la tarda, ja. Oi?
Sí, obrim portes a les 5 de la tarda. I què ens trobarem quan arribem? Doncs ens trobarem, de moment, només arribar, tindrem el grup Black Tocada, que ens animarà a entrar ja amb les vibracions ben altes. Tindrem espectacles, tindrem ninos animant als nens, amb espectacles pels nens, tindrem pintacares, tindrem xocolatada solidària, un bar solidari, 15 talladors de pernil de l'Associació de Talladors de Pernils de Catalunya per fer la tapa de pernil, tindrem tallers candela. Hi haurà moltes activitats, hi haurà exhibicions de salsa, i el més cridaner, per dir-ho d'alguna manera, és que intentarem batre un rècord Guinness, que és el de 400 persones repant-se al mateix moment el cap al zero.
Per tant, heu tingut que trobar també 400 perruquers i perruqueres.
Sí, senyora. Hem trobat els 400 perruquers i perruqueres que s'han mobilitzat d'arreu de tota Catalunya. Compte que venen des de Figueres, de Salt, de Lleida, Igualada, de Sallent, Tarragona, de tota la comarca de Barcelona. 400 cors de dones i homes que venen a posar les seves mans i el seu temps per fer de la seva professió una forma d'ajudar els altres. Perquè compte que tothom, absolutament tothom, tant els perruquers com les altres 200 persones que venen a ajudar com a voluntaris, a vendre tiquets, a animar els nens, absolutament tothom ho fa de forma altruista. Ningú rep cap compensació econòmica, ni ells ni tampoc la policia municipal, que tots els companys que col·laboren en aquesta campanya ho fan fora de les seves hores de treball, o de vacances, o fora d'hores de servei.
M'estàs posant la pell de gallina, suposo que també a tots els nostres oïdors que ens estan escoltant en aquests moments també els hi deu passar, primer per la teva forma de parlar i evidentment amb tot el que ens estàs explicant. Susana, una consulta. En cas que no tothom pot arribar-se fins a Terrassa aquest dilluns 17 de setembre a partir de les 5 de la tarda, de quina manera poden fer els donatius?
Doncs mira, Esther, crec que de la forma més ràpida de fer-ho, tenim una pàgina de Facebook que es diu Policías por y para los valientes. Policías por y para los valientes. En aquesta pàgina de Facebook nosaltres ho pengem tot, absolutament tot el que fem, i allà podrem trobar el número de compte on es pot fer un donatiu. Tenim una pàgina web que es diu Policías, també, Policías por y para los valientes.org. En aquesta pàgina web el que poden fer és adquirir el nostre calendari, que són 5 euros de donatiu íntegre, i que li enviem a casa de forma gratuïta, perquè la Fundació Manel Lao paga els costos d'impressió, MPV paga els costos d'enviament a casa, i Creacom, que és una empresa de Sabadell, ha fet la pàgina web de forma gratuïta, perquè absolutament tot el que s'aporti en aquestes vendes de calendari vagin directament a la recaptació de la campanya. Llavors tenim Twitter, que es diu @PMTRSolidaritat, i Instagram, que es diu @PoliciasXValientes. Jo els engrescaria a tots els que ens estan escoltant a que entrin a aquesta pàgina de Facebook de Policías por y para los valientes i es mirin els vídeos que pengem, que es mirin les activitats que fa altres persones per aportar donatius. I el vídeo de la nostra campanya d'aquest any per nosaltres és molt important i és molt emocionant, perquè el vam gravar amb gairebé 70 persones, van col·laborar bombers, van col·laborar ADF, policia, el cos de policia, el Cuerpo Nacional de Policia, que no m'ho sortia en català, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, perruquers, àvies, avis, dones embarassades, absolutament moltes persones representades i moltes entitats representades en aquell vídeo.
O sigui, el vídeo és molt maco, el vídeo.
Gràcies. En aquell vídeo el que diem simplement és que tothom que vulgui ajudar ho pot fer. Si tothom tenim habilitats o tenim aptituds que podem fer servir en el moment de poder ajudar els altres. Només hem de trobar la manera.
Esclar que sí. I ja per acabar, Susana, fes-nos una crida per a totes aquelles persones que ens estan escoltant.
Pel dia 17.
Pel dia 17.
Bueno, pues, nosaltres com a Policia Municipal de Terrassa i impulsors d'aquesta campanya estaríem encantats, realment encantats, de que tothom que es pugui adreçar de Terrassa, de Barcelona, d'on sigui, que pugui venir a disfrutar d'aquesta festa el dia 17, serà benvingut, i tenim la certesa de que serà una tarda que no oblidaran mai per l'emocionant que arriba a ser el veure milers i milers de persones abocant-se a la solidaritat i tot per ajudar aquests nens que estan malalts i que necessiten ajuda i que els hi hem de donar esperança.
Doncs, Susana Zaguirre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al nostre programa de matinada. També donem les gràcies a totes les empreses que hi han implicades darrere aquest projecte, Posa't al seu cap, o el d'Ale Candela, o a través del calendari de Policías por y para los valientes. Susana, moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit a tothom.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I com és habitual en el nostre programa, doncs no pot faltar una recomanació d'un llibre. Avui, Leyes de Fuego, de Sergio Milán, el qual doncs ens acompanya en els nostres estudis. Bienvenido, Sergio. Gracias.
Hola. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Es un placer, es un placer. Vamos a hablar de esta primera novela tuya, de Sergio, que ve la luz así como de repente. ¿Cómo te sientes a que haya visto la luz?
Bueno, la verdad que para mí estoy muy, muy feliz, ¿no? Porque, bueno, llevo 10 años escribiendo. Es el tercer libro que escribo y tengo la suerte de que por fin es el primero que publico, así que muy, muy contento.
Estás muy contento. A ver, sí. Hablemos un poquito de ti, Sergio. ¿Cuándo empezaste a escribir?
Bueno, a ver, yo desde los 12 años siempre me había gustado mucho escribir. Había escrito cuentos y pequeñas historias. Lo que pasa que, bueno, no fue hasta el 2008 cuando decidí escribir de forma más seria, que de hecho, bueno, por aquel entonces trabajaba en una empresa de automoción por la noche y en los descansos aprovechaba cada descanso para escribir mis primeros esbozos.
Hay una cosa que me tiene con mucha curiosidad, Sergio.
Sí.
A ver, has decidido escribir por novela negra.
Sí.
¿Por qué novela negra y no otro género?
Bueno, creo que la novela negra te abre un abanico muy grande de posibilidades. Entonces, bueno, y aparte es un género que me encanta y bueno, creo que se pueden contar grandes historias y en ello estoy, ¿no? Espero que el libro guste.
Seguro que sí. Háblanos un poco del libro Leyes de Fuego. ¿De qué trata?
Pues mira, Leyes de Fuego está ambientado en Barcelona en el año de 2010 y bueno, trata de un joven empresario que se llama
Oliver Segarra.
Oliver Segarra. Y bueno, trata de una desgracia que le pasó cuando era muy, muy pequeño, que le cambia la vida tanto a él como a su familia. Y a partir de ahí, pues bueno, él es como que se siente culpable por lo que pasó y quiere cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, hace cosas que no son muy legales, representa, y bueno, a partir de ahí es cuando empieza la historia, ¿no?
Con lo que me dices, con lo que parece decirme que va a ir el libro y el protagonista, lo que puede hacer, ¿crees que todo vale?
No, yo creo que no todo vale para que una persona se tome la justicia por su mano. De hecho, cuando empecé a escribir el libro, para mí era un reto, ¿no? Porque yo, o sea, en ningún momento quiero posicionarme si todo vale. Yo lo único que quería era contar una historia y que los lectores, bueno, se pongan en la piel del personaje. Intenten pensar, reflexionar sobre lo que ellos harían en su piel, ¿no? O sea, mi idea era esa.
¿Tú empatizas con el protagonista en el momento en que decide tomarse la justicia por su mano?
No. Tengo que decir que nunca empatizaría con una persona que decide, cruzar la línea, ¿no? O sea, nunca.
¿Por qué escogiste Barcelona como marco de tu historia?
Bueno, creo que Barcelona es una de las ciudades más importantes del mundo y que pueden salir unas historias muy chulas. Y entonces, pues, por eso mismo lo hice.
¿Este empresario es una persona de buena familia?
Sí, este empresario...
¿Qué nos puedes decir de Oliver Segarra?
Oliver Segarra creo que es un personaje complejo, ¿no? Bueno, es metódico, le gusta tenerlo todo controlado, no deja nada al azar. Bueno, se puede decir de él que es muy estratega. Y que intentará, llegar hasta el final para conseguir sus objetivos.
¿Por qué no nos hablas también un poco del resto de personajes de la novela?
Vale.
¿Quiénes hay?
Se podría decir que, los tres personajes
principales
sería el inspector Diego Carrasco, el sargento Aitor Ruiz. Son los tres personajes
principales,
sí. Uh-huh. El inspector Carrasco, es un personaje que también que guarda muchos secretos. El sargento Ruiz, por ejemplo, es una persona también... nunca haría nada que estuviera fuera de la ley, es una persona muy muy recta y entre él considera al inspector Carrasco como su mentor, ¿no? Digamos, porque durante la historia pues descubrirá cosas de él que no le convencen mucho, ¿no? Y
hasta ahí podemos leer, ¿no?
Sí, hasta ahí se puede leer.
Porque hemos de decir que Leyes de Fuego es la primera parte de una trilogía.
Así es.
¿Cuándo se publicará el segundo libro?
Estoy en la recta final de la continuación de Leyes de Fuego, así que supongo que lo terminaré para finales de septiembre o principios de octubre. Y lo publicaré, me gustaría publicarlo para el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre. Todavía no lo sé, pero...
Bueno, está un poquito al aire, porque nos dejarás, leeremos el final del libro,
claro.
No sabemos la continuación y necesitaremos saber cómo sigue.
Así es.
Estamos aquí, que nos atrapa desde la primera página. ¿Qué les dirías, ya para acabar, Sergio, qué les dirías a nuestros oyentes en cuanto lean tu libro, Leyes de Fuego?
Bueno, mi objetivo, como he dicho hace un momento, cuando escribí Leyes de Fuego, quería que la gente, que le hiciera reflexionar. Y ese era mi primer objetivo. Creo que Leyes de Fuego es una historia que impactará. Creo que atrapará y eso es lo que espero, ¿no? Que se lo pasen bien y que sobre todo que les haga pensar.
Por supuesto que sí, pues Sergio Milán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y te esperamos en cuanto publiques la segunda parte de Leyes de Fuego. Recordem, Leyes de Fuego de Sergio Milán Jerez són 346 pàgines i un preu de venda al públic de 12,15 €.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem a Joan Manel Serrat amb el tema Per construir un vell somni.
Per construir un vell somni, el primer que cal és estar despert. M'aferma per dur les brides i fer-se un projecte a mida, comptant que tot s'encongeix. Materials de primera, amples i profunds els seus fonaments, a prova de malentesos, compromisos i interessos i accidents. Orientat al sud i protegit dels vents. Res no cura les ferides com un vell somni. Qui és que no arrisca la vida per un vell somni? Què seria de nosaltres sense un vell somni? Què en faríem del dia i de la nit? Construir un vell somni, cal posar-s'hi a plena dedicació. I estar pendent a tot hora de si riu, si dorm, si plora, com si es tractés d'un nadó. Pel bé de l'empresa és indispensable estar assabentat. Que la fi de la proesa serà una sorpresa, el seu resultat. Hi ha un bon tros entre els somnis i la realitat. Res no cura les ferides com un vell somni. Qui és que no arrisca la vida per un vell somni? Què seria de nosaltres sense un vell somni? Què en faríem del dia i de la nit? Per construir un vell somni, cal a més ser prou eixerit. Quan es gira la fortuna per sortir d'entre les runes i fer-ne un altre tot seguit.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs. On anem?
I tot seguit parlem de màgia amb un mag ben jove, en Xema, i el seu espectacle de Postman, un espectacle totalment innovador. Benvingut en el programa, Xema!
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, benvingut, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, i però abans de tot, Xema, ens agradaria saber una miqueta més de tu, et volem conèixer una miqueta més, perquè sabem que has estat actuant en més de 23 països i has estat guardonat també amb diferents premis, entre ells el de Suïssa i França. Com et sents?
Doncs com em sento? Doncs molt content perquè és un projecte de vida, és un estil de vida, en el que és la meva feina, viatjar pel món, treballar i disfrutar amb un art que és la màgia i molt feliç. Em sento molt feliç de realitzar un somni. Tots de ben petit sempre hem somiat en, no ho sé, en potser anar a la lluna o jo somiava en ser mag. I ho estic fent, estic treballant, i dedico això, i és la meva feina.
En quin moment tu vas decidir que volies ser mag?
Doncs de ben petit, la veritat, va ser la primera comunió, que va venir un mag, el típic mag que ve una primera comunió i que fa una mica de màgia per la família, i allà és on em vaig enamorar, perquè bueno, vaig descobrir que era un món fascinant, perquè hi havia un senyor que feia coses que no tenien explicació lògica, i a partir d'aquell moment doncs, vaig interessar-me amb la màgia. Aquell senyor em va regalar una targeta de la botiga de màgia de Barcelona, que és Màgicus, i jo vaig sortir corrents al meu pare perquè el pare m'hi portés, el pare m'hi va portar, i vaig descobrir aquella botiga de màgia, i per mi va ser com, uau, haver descobert pues, un món nou on tot era possible i la imaginació volava.
Sí, podem considerar que la màgia per tu és la teva passió.
Sí, sí, comença com una passió, després és un ofici i ara és la meva feina. Sí, sí.
Què intentes transmetre als espectadors en els teus espectacles?
Què intento transmetre? Doncs que tot és possible, que no hi ha res impossible, que amb la màgia es poden aconseguir totes les emocions. Es poden aconseguir, pues, tot. Tampoc no vull fer pensar molt al públic. Jo deixo que la imaginació, cadascú pensi el que vulgui. Jo no m'ho havia pensat mai així, d'aquesta manera. Però jo sí que vull comunicar il·lusió. Això sí que ho tinc molt clar. Vull emocionar. I l'emoció que pensi cada espectador, això ho deixo lliure a cadascú.
A cadascú. Parlem una miqueta del teu espectacle, de Postman. És un espectacle de màgia, però diferent. Ens podries fer-nos 5 cèntims?
Sí. Amb això sí que et puc dir que, com em sento, superfeliç d'haver aconseguit una cosa molt diferent. Per què és diferent aquest espectacle? Perquè fins ara la màgia, o molts espectacles de màgia, estan caracteritzats perquè el personatge principal és un mag que fa un joc rere un joc, i un joc rere un joc, i després un altre joc, i entre els jocs doncs, fa molts acudits. En aquest espectacle s'ha buscat un altre estil, i és que el personatge ja no és un mag, sinó un carter, que amb això ja canvia molt, i a més és que no hi ha text. Aleshores, és que no hi ha acudits, acudits, i a més un joc de màgia. Sinó que hi ha un personatge, que és un carter, que li passen coses màgiques. A tot el que li passa per accident. No és un superheroi que diu, mira, ara trobaré la teva carta. No, sinó és tot el contrari, és li passen coses, li succeeixen coses per accident. I és com, no és l'antimago, no és un antimag, però sí és una víctima de tots els jocs de màgia que li poden arribar a passar. I a més, en aquest espectacle, doncs això no és un joc, no és un joc, sinó hi ha una petita història, hi ha una sinopsis. I és que hi és un carter que no té... Bueno, que té que entregar un sobre, un paquet, però no té remitent ni adreça. I aquí és on decideix obrir-lo i li succeeix tota la màgia.
A partir d'aquí és on es va tirant del fil.
Exacte. obre el sobre, decideix obrir el sobre, i allà és on succeeix tota la màgia, perquè el que descobreix que hi ha dins d'aquell sobre és màgic.
Amb aquest espectacle, Txema, barreges diferents disciplines.
Sí, es va buscar, com no hi ha text, no hi ha paraula, no hi ha guió verbal, s'ha hagut de barrejar doncs, la disciplina del clown, la disciplina del mim, i òbviament també la màgia, per defensar aquesta obra teatral de màgia. Perquè només si hi hagués màgia era molt difícil poder-lo defensar. Però s'ha de defensar amb un personatge que és molt clown, que és molt Charles Chaplin, i amb molt mim i molt clown al mateix temps, perquè és víctima de la màgia tota l'estona.
Aquest espectacle suposo que és amb el que s'ha estat convidat en el Monday Night Magic a Nova York.
Exacte. Va ser de les primeres vegades que es va fer. Es va fer a Nova York i per mi doncs, poder dir que ja l'he fet amb Broadway és molt... Potser pues, sí que fa realment molta il·lusió i aquí torno a preguntar al principi com em sento. Pues, imagina't haver creat un espectacle durant 3 anys i que de les primeres actuacions que surten, dels primers bolos, és a Nova York, doncs això per mi ja és un èxit rotund.
I tant que sí, però tot això continua, perquè en aquestes properes setmanes cap a on vas?
Bé, ara he estat a Portugal, al Festival de Màgia de Portugal. Ara estic uns dies per aquí i marxo la setmana que ve a Xina. Marxo de gira 15 dies a Xina a fer l'espectacle. Després torno i el 19 d'octubre estic aquí a... Bueno, no, primer estic a Andorra la setmana que ve, al Festival de Màgia d'Andorra, fent de Postman. I estaré aquí a Barcelona el 19 d'octubre a Can Clariana. Al Centre Cívic de Can Clariana.
I com podem treure entrades?
Al mateix Centre Cívic. Jo suposo que no desapareixeran totes, o potser sí, ojalà que desapareixin. Jo crec que potser sí que desapareixen totes, perquè el teatre no és que sigui molt gran, però a Can Clariana està tota la informació. Això jo sí que no puc avançar... No puc fer-les aparèixer, ara per ara.
I per saber més del teu espectacle, què podem fer a través de xarxes socials, una web?
Bueno, la meva pàgina web és molt senzilla. És txema-magic.com. Txema s'escriu amb TX. Txema és un nom basc, perquè jo vaig néixer a Bilbao, i s'escriu amb TX. No s'escriu com en català, que només seria mix, sinó és txema, guió del mig, magic.com. I a Instagram és el mateix, i a Facebook, doncs, Txema Muñoz.
Doncs et seguirem des del nostre programa, sempre anirem seguint a veure per on estàs, perquè si hem de recordar tots els països, tu podries fer-ho per on has anat?
Ui! Això és complicat. Si vols m'arrisco, però...
A veure, arrisca't. No, si no arribes als 23 és igual, però tu intenta-ho.
Els contes?
Els conto, va.
Vinga, a veure, Portugal, Itàlia, França, Espanya, Andorra, Mònaco, Alemanya, Eslovènia, Suècia, què més em deixo d'Europa? D'Europa no em sortirà cap més. Romania, sí, em deixo Romania.
Portem 10.
Portem 10, pues, Colòmbia, Venezuela, Xile, Estats Units, Corea, Taiwan, Japó, Xina i...
Estem a 18.
18, me cachis, em deixo a Europa. Em deixo a Estocolm, però Estocolm és Suècia...
Deixem-ho aquí. Quasi hem arribat a la vintena. És impossible trobar-se'ls tots.
Mali, sí, però sí, Mali, capital Bamako, i... Ostres, no me'n diré.
Amb això hem descobert la teva trajectòria. Un mag molt jove, Txema.
Sí? Tu creus que soc jove?
Sí que ho ets.
Ja, això ho diu tothom, però jo ja penso que ja no, que ja...
Que sí, home, que sí. I amb aquest espectacle, un espectacle totalment diferent, el de Postman, que es va relacionant tot amb una història, que no té res a veure amb els espectacles normals de màgia.
No, això és, per mi és el punt diferencial d'aquest espectacle molt important. No només que sigui tot musical, que això m'obre un ventall molt gran de possibilitats per poder treballar a qualsevol lloc del món, mai més ben dit, però per mi el punt diferencial és això, que hi ha una història amb un personatge que no és un mag, sinó és un personatge que és un carter i que li succeeix la màgia. No és que sigui el superheroi aquest del Chimpum i del Tachan, sinó és un... Això és un carter que, pobre, té problemes perquè no sap on entregar aquest sobre i on portar aquest sobre i decideix obrir-lo. I allà és on, bueno, li passen coses, això, increïbles.
I, evidentment, és un espectacle per tota la família.
Sí, òbviament, sí. Està pensat i creat per públic familiar. Aquí no és un espectacle ni per nens ni per adults, sinó és per tothom. És per nens i per adults, vull dir, és per tota la família.
Ah, és clar que sí. Doncs, Xema, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons. I bé, quan tornis d'Andorra, de Xina, i et trobarem a Barcelona.
Sí, oi tant.
Estarem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
I bona màgia.
Gràcies.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93-225-2666.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada. El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem, abans de tot, la pregunta de cinema. Entre totes les respostes sortegem un obsequi nou vell. La pregunta d'aquesta nit diu el següent. Qui va dirigir la cinta La Puerta del Cielo de l'any 1980, que va tenir unes pèrdues de 121 milions de dòlars a les taquilles, un western d'autor que durava 3 hores i mitja? Truqueu al 902-020-412, de matinada @radioestel.cat, o també per Facebook o Twitter, i guanyareu un obsequi nou vell. Ara sí, algunes de les estrenes d'aquest cap de setmana, i comencem per Marisa de los Bosques, una comèdia dramàtica espanyola dirigida per Antonio Morales. En Marisa és una dramaturga de 35 anys, que res sembla sortir-li bé. Sense projectes, sense feina i sense futur, ha acabat per oblidar-se de si mateixa per centrar-se en els problemes de Mina, la seva millor amiga. Immersa en una selva de drames aliens, Marisa passeja pels carrers de Madrid fins que alguna cosa inesperada altera l'equilibri de la seva vida i es veu obligada a enfrontar-se als seus problemes. També s'ha estrenat Testigo de Otro Mundo, un documental argentí, on en Joan viu reclòs en la solitud del camp des de que va ser testimoni d'un succés OVNI. El cineasta Alan Stivelman, amb l'ajuda del famós astrofísic Jacques Vallée, comença en un èpic viatge per ajudar en Joan a que entengui el profund significat de la seva trobada. Aquesta emocionant història mostra les conseqüències en llarg termini de les trobades, demostrant que ningú està absent d'un potencial contacte. I acabem amb Penélope, dirigida per Eva Vila i protagonitzat per Carme Tarte Vilardell i Ramon Clotet Sala. Amb el mite com a referència, Penélope desplega amb el paisatge del cor de Catalunya com una versió de l'Odissea d'Homero, on l'espera és el motor dels individus, però també de tot el poble.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés en Glada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. En Glada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
In the heat of the night.
I fins aquí el primer programa d'aquesta nit i de la temporada, però acabarem amb noves dades d'estudi de l'excés de consum de publicitat infantil provoca sobrepès. Una franja d'edat de 12 a 17 anys és quan més anuncis es veuen. Els nens espanyols són assetjats diàriament amb publicitat infantil. Els anuncis es colen en totes les plataformes i suports, televisió, internet, aplicacions mòbils, xarxes socials, espai públic, i s'adrecen a un públic especialment vulnerable. D'entre totes les categories d'anuncis en sobresurt una, la que ofereix productes alimentaris amb un contingut elevat de sucre i no saludables. Nombroses investigacions han plantejat la relació entre el consum d'anuncis entre la població infantil i l'obesitat galopant en països del primer món. Malgrat que no hi ha estudis científics concloents, sí que es pot traçar un nexe. Els nens espanyols veuen una mitjana de 9.000 campanyes publicitàries a la televisió a l'any. En un país on aproximadament un de cada tres nens té sobrepès. La relació entre consum i publicitat és un cercle viciós. D'una banda, l'infant és més procliu a consumir aquests productes si li són presentats de manera sistemàtica, atractiva i persuasiva. I de l'altra, també hi ha una correlació entre consum massiu de televisió, internet i també sedentarisme, que condueix al sobrepès per manca d'activitat física. Diversos estudis assenyalen la franja d'edat de 12 a 17 anys com el moment més important de consum de publicitat en menors. Les marques comencen a intentar captar consumidors a una edat molt primerenca, amb el supòsit que si aconsegueixen el vincle amb aquests consumidors quan són menors, la relació amb ells pot ser per a tota la vida. Ara sí, ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs, bona matinada i feliços somnis.
Just you be strong and it'll be all